Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'aixeca el confinament dels municipis del Baix Empordà afectats per l'incendi de les Gavarres, però els accessos al massís continuaran tancats. Avui els bombers treballen a la zona amb diversos mitjans aeris i terrestres per consolidar el perímetre de l'incendi i preveuen que serà un dia complicat també per l'onada de calor i per les nombroses fumaroles que encara hi ha a la zona. Unitat mòbil a la Bisbal d'Empordà, Matilde Seone i Montse Polvet. Bon dia, Montse.
Bon dia. Els 12.000 veïns dels 8 municipis que han estat confinats per l'incendi de les Gavarres ja poden sortir de casa i moure's lliurement pels pobles. Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona, ens confirma que el perill ha passat.
I podem confirmar que l'estabilització del dia d'ahir ha avançat amb un bon ritme, i això també ens permet avançar la gran part d'afectacions que teníem a la població, i podríem dir que aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria la zona perimetral de l'incendi.
Pel que fa als evacuats, si les seves cases estan a dins del perímetre, ho han de fer acompanyats pels Mossos. Matilde Seoane, Montse Poblet, Catalunya Ràdio, La Bisbal.
Més notícies que repassem amb la Montse García. A aquesta hora hi ha també un incendi, en aquest cas en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura del polígon industrial al Fonollà Nord de Sant Boi de Llobregat.
No hi ha ferits ni s'ha hagut de desallotjar cap persona. L'empresa afectada es dedica a la gestió de residus, principalment de cartró. Una de les dues naus ha cremat completament i la coberta s'ha ensorrat. Els bombers treballen per evitar que el foc es propagui a la segona nau de l'empresa i a les indústries veïnes. Hi han desplegat 12 dotacions i les tasques d'extinció es fan des de l'exterior davant del risc estructural que hi ha. La previsió és que el dispositiu s'allargui bona part del dia. La columna de fum és visible des de diversos punts del Baix Llobregat.
Tiroteig a Nova York en plena celebració del Dia de la Independència dels Estats Units. Hi ha 8 persones ferides, la meitat menors d'edat.
Els fets han tingut lloc aquesta nit a Coney Island, al barri de Brooklyn, una zona coneguda pel seu parc d'atraccions i perquè és on hi ha les platges de Nova York. Tots els ferits tenen menys de 40 anys i han estat traslladats a l'hospital. Es troben en una situació estable, a excepció d'una dona de 21 anys que està en estat crític. La policia ha recuperat l'arma de foc, però encara no hi ha cap persona detinguda. La cadena nord-americana ABC ha avançat la notícia, de la qual encara se saben pocs detalls.
I el govern de Nigèria denuncia l'assassinat de 2 nigerians a Sud-àfrica, immersa des de fa setmanes en una onada de xenofòbia i protestes en contra dels migrants que hi viuen en situació irregular.
Tot i que s'ha sabut avui, les víctimes van perdre la vida a finals de juny, 2 dies abans de l'ultimàtum que els grups racistes havien donat al govern sud-africà perquè expulsés els estrangers del país. Nigèria ha demanat a Sud-àfrica que investigui l'assassinat dels seus 2 ciutadans. Fa uns dies, milers de persones es van manifestar a diverses ciutats sud-africanes contra la immigració, a qui acusen, sense proves, de l'atur, la delinqüència i la saturació dels serveis públics. 50 anys després del final de l'apartheid, Sud-àfrica travessa un dels pitjors capítols d'intolerància de la seva història.
La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que un cop aprovats els pressupostos catalans, els socialistes no tenen excuses per no complir-los. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la també candidata a l'alcaldia de Barcelona ha assegurat que seguiran pressionant per aconseguir el traspàs de la recaptació de l'IRPF.
La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
Esports, Albert Benet.
Definits els primers quarts de final del Mundial de Futbol, França-Marroc, la selecció francesa s'ha classificat aquesta nit passada després de guanyar el Paraguai per 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé al minut 70 en un partit marcat per la duresa de la selecció paraguaiana. Mbappé ha assegurat després del partit que ells també saben fer un futbol brut i que en això també han estat millors que el Paraguai. El davanter francès del Madrid ha dit textualment que si han d'enfonsar les mans a la merda, les enfonsen. Avui, als vuitens de final, es disputarà el Brasil-Noruega. A les 10 del vespre, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, ha avançat que Rafinha, el davanter del Barça, serà a la banqueta i que podria tenir minuts. I avui es disputa la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona, en final també a Montjuïc. Jonas Vingegaard sortirà amb el mallot groc després d'imposar-se en la crono d'ahir.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un sagitari que va arribar al món un diumenge de lluna nova, un home que va néixer el 18 de desembre del 1960. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Avui a l'eclipsi del suplement, les nits del que és considerat el millor jugador estranger de la història del Barça de bàsquet, un pivot exuberant que va enamorar el Palau Blaugrana i que va marcar una època al costat d'altres figures com Epi, com Solozábal, com Jiménez o com Chicho Sibilio. Avui al suplement, quan passen 7 minuts de les 11, Audi Norris. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Audi?
Muy bien, gracias.
Què tens en comú amb Elvis Presley, tu?
Elvis Presley...
Ell és de l'estat de Mississippi.
Sí,
també.
És de Mississippi, de Tupelo.
I tu sí. També vas néixer a Mississippi?
Sí, a Jackson.
A Jackson?
Sí, són quasi 2 hores. Tupelo de Jackson són 2 hores de cotxe.
Hi ha molts famosos per allà, no? Perquè a la teva ciutat també, Morgan Freeman, crec?
Morgan Freeman, B.B. King... hay muchos más. La familia de Magic Johnson es de allí, de Snoop Dogg.
Carai.
Hay mucha gente.
I Audi Norris.
També.
Com portes el català, Audi?
Fatal, tío. Yo soy muy vago.
Però portes molts anys aquí. Però m'entens.
Sí, entiendo más que hablo. Y, bueno, soy... sí, no sé, no tengo explicaciones sobre esto, tío. Es que yo estoy como soy.
Com has dormit avui? Com has descansat aquesta nit?
Ayer noche?
Sí.
Muy bien, tranquilo.
Tu sempre dors bé?
Sí, más o menos sí.
Com és el teu matalàs? King size?
Sí, es king size, es...
Però king size?
Bueno, king no, pero es cómodo. Bueno, antes de yo cambiado mis rodillas con los prótesis, yo dormí fatal. Y los prótesis en mi espalda, dormí fatal, casi no dormí nada, años. Home, más de 20 años.
Has vingut amb pantalons curts i tens dues cicatrius enormes, sí. Als dos genolls. Eh? Sí. Dius que portes pròtesis.
Sí, tengo pròtesis y la mejor decisión he hecho en mi vida. De cambiar mis rodillas.
Ja no tens dolor?
No, para nada.
Pots fer pachangas de bàsquet o no?
Bueno, por deportes, por el bàsquet, por los años... vamos, esto en mi época era muy duro. Las pistas, los hombres eran muy grande y había mucho más juego. Contacte. Mucho más juego en la pintura y bueno.
Ara tots els pivots tiren triples. Sí. Tu eres un bon llançador de triples?
No, podria ser, però este no entra en mi cabeza.
Tu t'agraden més les esmaixades, eh?
Yo quiero hacer daño a la pintura.
Deus haver trencat molts taulells, no? Alguna vegada t'ha passat de trencar la cistella?
¿De qué?
De romper.
¿Del tablero?
Sí.
Sí, yo rompo varios en mi vida, tío. Uno en un partido en la universidad.
Like Shaq Attack, ¿no? Una mica.
Antes de Shaq rompió su canasta en el NBA, yo rompía uno semana antes en un partido en Jackson State University.
O sigui que Shaquille O'Neal et va copiar, en realitat,
sí,
a tu.
Sí, clar.
Escolta'm, a l'eclipsi del suplement sempre demanem als convidats que ens expliquin la millor nit de la seva vida. The best night.
Hombre, the best night... cuando fue drafteado con los Portland Trail Blazers, yo he luchado mucho de llegar a este momento en mi vida, en mi carrera de baloncesto, y fue especial porque yo no pensaba que los Blazers va a elegirme en este puesto. Entonces era una sorpresa para mí.
Tu pensaves que aniries a jugar a Milwaukee.
Claro.
I Milwaukee et van dir no, van passar de tu.
Sí, ellos me prometo que el último puesto en el draft, en la primera ronda, ellos van a elegirme en este puesto en Milwaukee. Pero las cosas cambian en los salas de draft y no fue elegido. Ellos han cogido Paul Pressey. Paul Pressey fue elegido en este puesto.
I tu te'n vas anar a jugar a Portland.
Sí.
I això et va fer feliç o no et va fer feliç?
Hombre, estuve muy, muy feliz porque antes de esto yo me recuerdo en una torneo en Chicago, pre-draft camp en Chicago, uno de nuestros comentaristas de nuestro grupo era Jack Ramsey. Jack Ramsey era el entrenador de Portland Trailblazers y él me dijo en este momento, porque yo estuve lesionado con una fractura de mi pierna y yo tenía que dejar jugar allí, pero jugó bien con una pierna, estuvo jugando solo con mi pierna izquierda. Entonces ellos me quitaron de los entrenamientos porque yo no podía más con la pierna, y Jack Ramsey me dijo específicamente: tú has demostrado que tú tienes lo que necesito para ser un jugador de NBA, pero yo no pensaba que él va a elegirme en Portland cuando vino la noche del draft.
És que això del draft és una cosa que si ho mires fredament, és a dir, un país tan enorme com els Estats Units, sí, tu no tens ni idea de cap on va el teu destí, no? I és allà una selecció, quan tens 18, 19, 20 anys, en què doncs fan una llista i a tu t'envien a Utah, a un altre l'envien a Chicago, a l'altre a Portland, a l'altre a Los Angeles, i a un potser es queda sense equip i s'ha de buscar la vida a un altre costat. I després potser t'escull Utah i acabes jugant a Los Angeles perquè hi ha hagut un triple traspàs allà al mig. Vull dir que és una loteria, realment, una mica.
És una loteria.
I un mercadeig.
Es como un jugador, si no estás en los primeros 10, eso más o menos están fijos. Depende de los cambios que hacen en los salas detrás.
A l'Audi Norris, a l'NBA va adoptar el seu alter ego, The Atomic Dog.
So strong, forever they remember. The Atomic Dog.
Aquest és l'Audi Norris, Diatomic Dog. Eh? Aquest és la manera... Aquesta que canta, aquesta lletra, crec que la va escriure la teva dona.
Mira, esta canción, los letras, escribió mi mujer. Y yo creo que he hecho por un AI esto, pero es mi historia completa, total, de verdad.
Que vas néixer als Estats Units, a Mississippi, que vas jugar als Portland Trail Blazers i que un dia aterres a Barcelona, no? I allà et converteixes en la llegenda que ets avui dia. Jo tinc la sensació que tu ets una mica l'ànima de la festa, no? Que t'agrada la festa, t'agrada la nit, també.
¿Se sale de noche?
Sí. O ara ja no.
O en dia o antes.
Quan jugaves a bàsquet...
Bueno, salí un poco, pero no mucho.
¿Portabas bien?
No mucho. Yo era muy, muy profesional con mi trabajo y de noche yo jugo tan duro en los partidos y en los entrenamientos, tío, yo tiene que descansar.
Bueno, y que no pots, és a dir, tu no pots passar desapercebut. Si te'n vas a una discoteca o una pista de ball, tothom et veu.
Bueno, me gusta salir con mis compañeros, tío, y no me molesta mucho la gente, pero quiere... De noches que salgo, yo quiero disfrutarme.
Clar que sí. Mira, per una nit de festa, l'Audi Norris es queda amb aquesta cançó.
Dire Straits, Walk of Life. ¿Has visto este vídeo?
Levis, Levis. ¿Sos tú?
No me he pagado por este puesto en el vídeo, ¿eh? No me he pagado todo el día.
No te van pagar. No. Expliquem-ho. L'Audi surt al videoclip dels Dire Straits del Walk of Life. Surt perquè apareixen moments impactants dels diferents esports professionals dels Estats Units i l'Audi surt perquè, jugant amb Portland, va notar la cistella de la victòria en l'últim segon en un partit de playoff contra Dallas.
Sí.
I et van enganxar aquell moment i mira, fins aquí.
Noche, otra noche fantástico, tío, porque yo metí la canasta de poner Dallas fuera de los playoffs.
És un buzzer beater, no es diu això? Com la cistella de l'últim minut?
Sí, de una assistència de Clyde Drexler i...
Clyde Drexler, quina
Clyde
llegenda,
Drexler,
eh?
Sí, muy buena gente. Y yo metí la canasta, tío, y fue... increïble de noche.
I mira, els Dire Straits et van posar el seu videoclip.
Sí.
Clar, jo tinc la sensació una mica que tu ets el Ronaldinho del bàsquet, sempre somrient, no? Amb aquestes dents tan blanques, també. I devies canviar una mica... clar, jo no et vaig veure jugar per una qüestió d'edat o perquè no me'n recordo ben bé, però que vas canviar una mica la història del Barça de bàsquet i la història dels americans que venien a jugar aquí, no?
Bueno, tío, yo... Cuando yo vino a Barcelona, yo estudiaba el equipo. Yo estuve jugando en Italia y yo sabía que Barça tiene muy buenos jugadores y yo quería jugar con... Yo vino porque yo vi un partido donde Chicho Silverio estaba metiendo muchos puntos y Epi y esto, y digo, wow, me gustaría jugar con esta gente. Y contacto a mi agente y al final ha conseguido de firmar con Barcelona.
T'hagués agradat tenir una mica més de sort a l'NBA o les lesions ho van impedir? Perquè molta gent deia que tu podries haver estat un All-Star.
Sí, podria ser. Però jo, mi último año en Portland, yo tenía un año más de mi contrato, pero yo quería jugar más minutos. Cuando yo vino a Italia, fue solamente porque yo no quería estar sentado en el banquillo en NBA, mirando jugadores delante de mí jugando, y yo quería jugar. Y por eso yo elegí de venir a... Treviso, hubo momentos yo podía volver a la NBA, pero las lesiones en verano me perjudicaron.
com és que vas triar el bàsquet? Perquè també als Estats Units jugueu una mica de tot, no? Futbol americà també, sobretot, crec, de petit. Crec que tens un germà que també hi tenia traça.
Bueno, yo jugué fútbol americano cuando estuvo en el colegio. Y me encantó, siempre me encantó fútbol americano. Béisbol no mucho, pero fútbol americano me gustó mucho. Y, pero es muy duro y muy físico. Y yo he dejado de jugar porque un tío me pegó una hostia un día en los partidos y yo digo, bueno, ya está, yo no quiero jugar más.
De la llenya que et van fotre, del cop que vas rebre.
Oh.
Però un paio com tu, quan medeixes? 2.5 metres, 2.10 metres?
¿Cuándo?
Tu, ara quan medeixes?
Ahora?
Sí.
Hoy?
Sí.
Hoy, 2.6.
2.6.
Depende de cómo me levante, tío. El caridío, si sube, baja.
I quan et van fotre aquest pinyo jugant a futbol americà, ja eres tan corpulent?
No. No, yo era muy flaco quan era joven.
Ja està quit.
Sí, sí. I yo no cogí el peso hasta más tarde.
Quants germans sou a casa? Quants éreu? Quants germans, hermanos?
Bueno, yo tengo 4, 5, los que están vivos ahora, tengo 3. Murió mi hermano menor el año pasado y tengo mi hermano mayor y mi otro hermano y mi hermana. Sí.
¿Y el Sylvester era el bo jugant a bàsquet?
Era muy bueno. Sí. Era muy bueno. Es que me enseñó a jugar este deporte. Y Sylvester mide 2.15. Era muy, muy alto. Jugó en NBA con los San Antonio Spurs. Y siempre estuvo con él jugando, aprendiendo. Y era mi ídolo.
Clar, tu vas néixer als Estats Units a la dècada dels 60... en un moment en què la segregació racial devia ser l'ordre del dia. Tu, per exemple, la teva infantesa tenia relació amb blancs?
Dime otra vez.
No, dic, quan tu vas néixer als anys 60, quan eres petit, entenc que hi havia tota la segregació racial, no?, també als Estats Units. Era un altre moment polític. Els blancs i els negres, com ho relacionàveu en aquell moment?
Era muy, muy difícil porque estábamos separados de los blancos y los negros en esta época. Yo me acuerdo creo que fue en 68 cuando el gobierno de Estados Unidos han implementado desegregation de los colegios, los institutos. Mi colegio era casi 500 metros de mi casa, andando. Entonces, cuando ellos cambian las reglas, yo tenía que coger un autobús y ir como 10 kilómetros de mi casa en un instituto de los blancos. Y había peleas y niggers go home, policías cada día por un año. Y tenía que estar, ¿cómo se dice? Escorted con policía.
Escortad, sí.
Con policías cada día al colegio. Era un desastre, tío. Pero esto es una cosa importante. En esta época, los niños blancos no eran malos. Y nosotros tampoco. Eran los padres. Los padres no querían que nosotros mezclamos en, porque al final los niños y nosotros formaron amistades allí.
Uh-huh. Sí.
Pero eran los padres que no querían.
I ara, quan veus a Trump fent batudes anti-immigració a Minneapolis, què penses tu?
Lo de què?
Quan veus a Trump. Donald Trump. Fent batudes anti-immigració a Minneapolis?
És un desastre, tío, porque Estados Unidos está divertido más ahora que antes. Y bueno.
I deus tenir la família als Estats Units. I tens els fills allà o són aquí?
Sí, tengo mis hijos allí todavía, mis hermanos, mis nietos. Y, sí, mis nietos viven en Tulsa, Oklahoma. Y hay muchos territorios de los indios allí. Y bueno, ellos viven bien, no encuentran problemas, pero... Sempre hi ha problemes als Estats Units, sempre.
I vas sovint als Estats Units a veure'ls o estàs encantat de viure a Castelldefels, a Catalunya, i et quedes aquí?
No, yo cuando puedo voy a ver mis nietos. Tengo que... Porque están creciendo y bueno, son encantadores mis nietos. Mm. Voy allí solo por eso de ver mi familia. No voy a Estados Unidos porque yo he hecho de menos Estados Unidos, no, yo voy por mi familia solo.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és l'Eclipsi, estem xerrant amb l'Audi Norris, una cançó per una nit d'insomni. What's that, Audi? A veure, això què és? Això ho has escollit tu. A veure, explica'm-ho.
Ay, pues, a mí me gusta matar zombies y en los juegos de mi tablet, tío.
O sigui, has escollit per una nit d'insomni un videojoc.
Sí, yo estoy...
O sigui, ets addicte a un videojoc de matar zombies.
Solo esto, no sé. Yo estoy preparando por el futuro, tío, cuando vienen los zombies. Yo tengo que...
Ets un cachondo.
Pero es relajante para mí.
Et relaxa de nit.
Sí.
Jugues amb els nets a matar zombies o encara no?
¿Cómo?
Amb los nietos els ensenyes a matar
zombies? No, ellos no juegan, ellos no hacen videojuegos. Es una cosa que yo siempre...
En la teva intimitat.
Sí, es una cosa de relax para mí.
Escolta'm, tu ara mateix continues sent ambaixador del Barça de bàsquet. A veure si et faran jugar tu, perquè no paren d'anunciar baixes del primer equip de cara a la temporada que ve. El Barça de bàsquet, que actualment, de moment, no té entrenador, els hi falta un munt de jugadors. A veure si et faran jugar tu, et recuperaran a tu, Audi, de cara a la temporada que ve.
A mi?
Té feina, eh? Tenen feina ara.
Mucho faena.
Són tres temporades en blanc. S'ha de reforçar l'equip.
Sí, no
com ho veus?
No me gusta el club de estar así. Yo amo este club con todo y merece de tener un año o años celebrando la sección de básquet. Y espero que el año que viene las cosas cambien.
Tu viatjaves amb l'equip aquest any, no? Sempre amunt i avall. Acompanyaves l'equip també amb els viatges.
Voy a todos los partidos representando el club como embajador y ver todos los partidos y lo que hacen y bueno...
Han estat uns anys molt difícils.
Molt difícils, tio, molt difícils.
Jo tinc la sensació, per això, que amb el bàsquet, tal i com funciona la indústria, també que les joves promeses se'n van de seguida, que hi ha tan pocs jugadors de la pedrera, cada any es canvien plantilles senceres i que s'està convertint en un bàsquet, almenys aquí a la CB, també molt mercenari, no? Jugadors que venen per un any i se'n tornen a marxar, fitxatges que vol fer el Barça, però que després el representant truca al Madrid i aquell jugador que tenies mig emparaulat i el tens a l'altre costat. S'està tornant tot molt pornogràfic, també, no?
Bueno... Es lo que hay en baloncesto en día, pero tenemos que buscar una formularia de tener un base fijo de jugadores de joven de que quiere estar en este equipo muchos años y son buenos y con todos los cambios que estamos haciendo ahora, espero que los directivos de sección de básquet está teniendo esto en cuenta el futuro de baloncesto, porque tenemos que ganar, tío. Para mí es importante sección de baloncesto es muy importante para el club. La gente requiere mucho baloncesto y hay que poner a gente que vive por el escudo de base.
Tu vas triomfar a Barcelona i després d'aquesta carrera tan prolífica vas tornar a espetegar a Barcelona després d'uns anys de tornar a marxar als Estats Units. El moment en què s'acaba una carrera amb menys de 40 anys per un esportista d'elit ha de ser molt complicat, no? També afrontar la vida. Per què vas decidir tornar a Catalunya i quedar-te aquí, a Barcelona? I què és el que et va agradar tant de casa nostra?
Hombre, yo siempre quería volver a Barcelona. Yo, cuando yo fui jugador en esta época, yo estuve muy a gusto jugando con mis compañeros, el estilo de vida, la comida, la gente, el paisaje, todo. Y yo pensaba que cuando mis hijos han salido de universidad, yo quería volver aquí con mi familia y vivir aquí siempre. Pero las cosas cambian. Yo he vuelto.
Pero la familia se va a quedar allá.
Sí. Yo tuve un divorcio en 2012, y un viernes, y el lunes yo cogí avión para Barcelona y no he vuelto a Estados Unidos.
És a dir, vas divorciar un divendres i dilluns ja estaves a Barcelona.
Yo digo, basta, quédate con la casa, coches, perros, todo. Yo no quiero nada, yo he dejado todo.
Jo ja tinc Barcelona.
Sí.
I aquí has trobat l'amor. Un nou amor.
He cambiado mi vida total, tío. Yo estoy muy cómodo aquí y me encontré otra mujer aquí que es una gallega, mi mujer Dolores, y estoy súper, súper contento y feliz.
O sigui, from Mississippi to Galicia y al final, destinació final, Barcelona, Catalunya.
Sí. Okay. Qué historia, es buena historia, tío.
Ok, tío, va, ens queda una cançó per una nit tòrrida i ai que m'has obert el meló. Som-hi. I wanna be living for the love. Ok.
My love song, baby.
Let's go.
Sí.
Oh, yeah.
Hombre.
Come on.
You like that, eh? Te gusta, eh? Isley Brothers.
Isley Brothers.
Yeah. Uno de mis grupos favoritos.
For the love of you.
For the love of you.
Molt sucre, aquí. Ets un romàntic, Audi.
Yo creo que sí, eh? Yo creo que sí. Mi mujer dice que sí.
Quan mereix la teva dona?
Huh?
How tall?
Mi mujer?
Yes.
Ah, 1.70 pico, ¿no? Bueno, es alto, pero bien, es muy cómodo para mí.
Puja.
Es muy, muy buena persona, muy buena persona. Nunca peleamos para nada, disfrutar la vida, viajamos juntos y...
No necessito més detalls. El que ve després ja m'ho puc imaginar. Audi Norris, un plaer avui tenir-te a l'eclipsi del suplement. No, acabarem amb Isley Brothers, jo crec. Va, tornem-hi. La deixem respirar una mica. Audi, molta sort. Espero que el Barça de bàsquet es posi les piles, faci els fitxatges que toquen aquest estiu i que l'any que ve puguem celebrar una gran temporada i ens veiem al Palau, segur.
Hombre, gracias. Yo, sí, ellos están trabajando muy, muy duro este verano para cambiar las cosas y espero que las cosas salgan bien a nuestro gusto.
Salud, Audi.
Venga,
bon estiu,
gracias.
Gracias.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Com més calor fa...
Més fresca, et fem la tarda.
Les millors tardes d'estiu...
són les que es passen en bona companyia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Tu, deixa't sorprendre.
De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
A l'estiu, les tardes són per gaudir.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Si la nena estima...
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:15.
Yo me voy a dar de baja de la ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento...
No siente,
acento,
no
acento, acento... acento... esto... sudamericano, ¿no? ¿Eh? Me tendrán que echar a tiros.
La setmana tràgica.
Última setmana tràgica d'aquesta temporada. Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de la UPF, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Bon dia i bona hora a tots dos. Com esteu?
Bon dia, bona hora.
Molt bé, molt bé. Et diria que amb ganes d'estiu, però estaria mentint.
Per què estàs mentint, Ion?
No, perquè no tinc plans, no tinc enlloc on anar.
O sigui, no fas ni vacances?
Bueno, algun dia de vacances me faré, sobretot perquè, a més, clar, com que l'escola no, està tanca, a partir de cert moment, doncs, clar, alguna cosa has de fer, no? Però no tenim pla.
Et veig entusiasmat amb la família, Ion? Això d'ampliar la família et prova, dues criatures?
No, No. Sí, és prou divertit, és prou divertit. El problema és això, Anglaterra, molta calor... I clar, quan estàs tan cansat i no dorms i tal, és molt difícil planificar-te un estiu. És un tema del qual no es parla, eh?
Això és a dir,
has d'anar ràpid.
No has pogut planificar les vacances perquè, d'alguna manera, les vacances han arribat abans de poder fer la planificació.
Correcte. Mm-hmm. Això passa, eh? Quan tens, almenys a mi, quan tens criatures petites, tens el cervell destrossat i per quan arribes al juny ja està el peix venut, eh? Mm-hmm. Ja s'han acabat les opcions d'anar a algun lloc divertit. Mm.
Escolta'm, els britànics, tu que també tens aquesta nacionalitat, que durant tants anys han vingut de vacances a casa nostra buscant la calor, que si Balears, que si Catalunya... que si també ve tota la costa espanyola, andalusa, etc.
Les Canàries.
Canàries, sí, efectivament. Sí. Ara que ja tenen la calor instal·lada dins del Regne Unit, què fan? Es quedaran a dins? Faran turisme interior?
No, i ara. No, fotran el camp igual. El que fan és que quan hi ha aquesta calor no treballen.
Ah.
Surten tots allà al carrer a absorbir el sol... tot i que també t'he de dir, crec que aquests dies, no sé si ho has observat, Rodon, fins i tot els ha superat amb ells, eh? Jo crec que sí. La calor que ha estat fent.
Sí. No, sí. No, puc confirmar que no treballen. Recordem que en molts llocs no hi ha aire condicionat i si està fatal i s'envien instruccions des de certes direccions dient... No dient no treballeu, sinó dient preneu-vos un calma, que vindria a ser un eufemisme per no treballar. Mm. El que sí que és interessant, escapa, ara que parlem de gaudir del sol, però deixa'm parlar de gaudir de la nit, perquè no sé si has sentit que Keir Starmer obrirà els pubs de matinada, el dilluns, perquè, clar, juga a Anglaterra.
I juguen de... crec que pot ser que el partit sigui la una de la matinada?
A la una de la matinada, hora anglesa.
Correcte,
sí. Ja vaig sentir el seleccionador, que és alemany, per cert, demanant a tots els britànics que s'inventessin una excusa per no portar les criatures a l'escola l'endemà, eh? Contra Mèxic.
Sí.
Contra Mèxic.
Sí, contra Mèxic. Hi ha hagut un moviment, no sé si vosaltres us ha arribat, jo no som massa petites les criatures, però també de demanar al govern que no s'anés a classe l'endemà. Em sembla una mica massa, però no sé, John, si tu ho has vist, això.
Sí, i, bueno, de fet, es deia que si els envien... Nosaltres ens ho van dir, que potser ens farien anar-los a buscar si el tema empitjorava massa. El que passa és que l'escola de la meva filla té una sala allà on sí que hi ha aire condicionat. Llavors els van posar tots allà, els van portar allà com un ramat, i els van posar tots a l'única sala que tenen que té aire condicionat. Cal dir que, a més, l'aire condicionat, en general, i a molts llocs aquí, és il·legal. No el pots instal·lar, o com a mínim és alegal. Hi ha una mica de buit legal i les autoritats et diuen que no ho facis. Sobretot, quan tu vas a mirar les recomanacions oficials, et diuen obre la finestra.
Mm. Mira, parlant de futbol, també, Toni, m'ha semblat sensacional l'article aquest que publicaves al diari ara aquests dies.
Gràcies. Els faig per tu, escapa, ja ho saps.
Amb dades fafaents que demostren per què durant el Mundial es fallen més penals que en la resta de competicions, no? Escriu el Toni. Segons dades d'Opta Analyst, des del Mundial del 82 se n'han tirat 292 de penals, la majoria cap a l'esquerra, a la dreta del porter. Se n'han fallat o l'ha aturat el porter en quasi una quarta part de les vegades. La probabilitat de fer gol des de l'11 metres cau al 64% en cas que sigui el quart jugador qui xuta. I fins i tot si el penal el xuta un substitut que ha entrat en el temps afegit, el fallarà al 56% de les vegades.
Sí, aquests dies hem vist molts penals i segurament en veurem més. I, de fet, aquí una cosa graciosa, que és que l'únic mundial de futbol en què no s'ha anat a penals, a cap partit, és el 1978. De fet, va ser l'any en què es va introduir aquesta opció, com una manera de solucionar els empats.
Els veu veure, Rodon, els d'Alemanya i els d'Holanda, els vas veure?
No, els vaig veure després, sí, en repetició, la quantitat. L'estratègia del porter va ser interessant, es anava movent en paral·lel per la línia, eh? Això no s'havia vist mai, jo.
Jo això ho havia vist al videojoc, quan no sabies com fer-ho, perquè el porter es tirés, feies això, no? Deies, ves cap a l'esquerra i s'anava allà caminant, sí. Jo els he vist tots, perquè, clar, com que tinc un bebé que em desperta tota la nit, jo he vist tot el Mundial.
Frenkie de Jong va xutar penal?
Ostres.
Ah, no sé. No. Home, si no ho recordaria... Ara ho recordaries.
Però perquè el cervell està destrossat a les 4 del matí, no me'n recordo.
Ho recordaries. Però anaves en Països Baixos?
Potser sí, potser sí.
Potser sí que anaves en països... Per Frenkie de Jong.
Jo
o sí, per Ronald Koeman.
Frenkie de Jong, tu.
Ah, no, home, jo és que ara vaig a Anglaterra. I, sí, i el sí. fet de que Ronald Koeman entreni l'Orange fa que jo hagi d'anar contra Holanda.
A veure, Toni...
Que em perdonin, eh? Sí. Jo era viu, quan es va guanyar... Jo encara me'n recordo i tot de la primera de Wembley, però jo, ho sento.
Te'n recordes?
Tema Koeman, no passo per aquí.
Tu amb 4 anys te'n recordes?
Jo me'n recordo de coses quan tenia 2 i tot.
Jo amb 4 anys no recordo absolutament res. Teníem 4 anys al 92, Jon.
Sí, correcte. Carai, correcte. Quina... Jo és que et dic, jo dels 2 anys ja me'n recordo força.
És evident que ja vas néixer superdotat. Vull dir que tot això, des del principi...
No, però és que
en algun moment...
Diguem-ne, la grisor de l'existència, i diguem, això és una cosa que comences a percebre i et queda marcada des de molt petit.
Bé, Toni, alguna teoria més sobre els penals que es fallaran aquest Mundial?
No, a veure, la grisor de l'existència dels penals és un tema fascinant, Escapa, perquè aquí s'ha estudiat molt des del punt de vista de teoria de jocs, i un parell de coses. La primera, efectivament, com deies, el Mundial, la ràtio d'èxit, o de fracàs, en aquest cas, és més elevada, és a dir, que la gent falla més penals que no pas en les lligues regulars, que acostuma a ser un pèl més elevat. I després s'ha estudiat bastant el tema de on és millor llançar-lo, no? Tu imagina't, Escapa, que jugues amb aquella alçada que tens, poses davant del porter, i el tema és on ho tiraries, no? Vas a l'esquerra, vas a la dreta, o què fas? La qüestió és que tirar, pel que s'ha estudiat, tirar pel centre, és a dir, recte, si per terra una mica elevada, en el fons té una taxa d'èxit més alta que tirar cap als costats. Perquè els porters tenen tendència a llançar-se cap un costat. Però el que passa és que els jugadors ho trien poc, no? Si us fixeu, cada vegada que xuten o cap a la dreta o cap a l'esquerra. I el motiu per què és? Doncs és un biaix psicològic, perquè el tema és la por a quedar malament. Perquè si tires pel centre i el porter es queda aquí a dir el pare, clar, quedes fatal, no? Quedes molt pitjor que no pas si el tires cap a un costat i te'l para. Malgrat que en termes de probabilitat, aquesta versió a fer el ridícul, doncs és igual, idèntica a un costat o un altre.
Interessant,
I això que diu el Rodon és cert, De fet, una cosa curiosa, que això és un estudi just que va sortir fa un mes, que miren 60 tandes de penals del Mundial i la Champions, i la probabilitat de marcar si amb aquell penal guanyes l'eliminatòria és del 90%. Però si fallar et fa perdre l'eliminatòria és només del 60%. I això et ve a demostrar fins a quin punt la pressió psicològica en aquestes coses importa, I, de fet, hi ha tota una literatura aquí de si t'has d'esperar gaire una vegada xutat, ha pitat l'àrbitre, no? Que la resposta és no. Si has de mirar fit a fit al porter, que crec que la resposta és sí, però no gaire estona. I si resulta que has de celebrar un gol o no, que em sembla que... I això hi havia un estudi de la Universitat de Groningen que deia que sí, perquè es veu que si celebres el gol... fas que el que ve després la cagui més, I això et demostra fins a quin punt el tema psicològic importa. Ara, cal dir, Rodon, i això no sé si tu el que has vist ho confirma, que en principi, quan es fa un estudi biomecànic del cos humà i de la física del xut, el llançador té l'avantatge. És a dir, si va prou forta i col·locada, en principi, jo pel que he llegit, és impossible que un porter doncs, la pugui aturar. I, de fet, si mireu Mario Balotelli, jo he mirat les estadístiques, que era un boig, però les xutava totes així, té un 100% d'encert en penals en partits oficials.
Què dius? Com el xutava? A rebentar la pilota?
A rebentar, perquè ho rebentava tot, no? No va rebentar el seu bany cop, també.
Sí, el que passa és que va tenir la virtut de tots els xuts que anessin entre els tres pals, entenc, no?
Correcte, és a dir, tu has de mirar per on xutes bé i clavar-la fort. En principi, això, de manera purament racional, si no hi hagués psicologia, si tu t'entrenes sense porter a xutar així, en principi hauries de marcar el penal, perquè el porter no hi pot arribar.
A no ser que xutis, sí, però no sé que xutis contra el porter.
Bé, però és el que dic, si tu xutes a... Sobretot si vas per l'escaire, sí que, pel que entenc, és físicament impossible, si xutes prou fort, que el porter hi arribi, des del punt de penal. Per tant, si tu xutes el penal perfecte sense porter, marcaràs en porter, i no t'has de preocupar del porter. I, de fet, quan els hi pregunten als jugadors si decideixen abans per on xutaran o si esperen a veure on es tira el porter, tres quartes parts diuen que decideixen abans, que en principi, pel que sabem, és l'estratègia correcta. La pregunta aquí és, si tu ets el porter, què fas? No? Intentes no, fer allò de, que feia el Pinto, recordeu? A Pinto, que feia aquells trucs mentals de Jedi, que amb la mà així indicava per on havia de tirar el davanter, sí. I li funcionava. Doncs això s'han fet estudis d'això i en general sí que sembla que enganyar el xutador funciona, eh? Que si tu et poses una mica cap a un costat, enganyes el xutador a tirar cap a l'altre. I de fet aquí jo vaig trobar un estudi acadèmic bastant fascinant d'uns holandesos que van analitzar, crec que eren 8.000 penals, i van intentar avaluar quina és l'estratègia òptima dels porters, no? I van agafar dos models perquè, clar, aquí el que cal explicar també és que avui en dia els equips els hi donen als porters una informació molt detallada de per on tendeix a tirar cada xutador, a quina distància tendeix a tirar i tot això. Llavors, el que van fer aquests acadèmics holandesos va ser dir, si nosaltres assumim que el porter té accés a aquesta informació, no? Van crear dos models, un en què la informació és cap a quina zona és probable que tira el xutador i l'altra en què la informació és de la distància probable del centre on acabarà la pilota, si tu li dones aquesta informació al porter, quina és la millor estratègia pel porter entre quatre? La primera és, et tires sempre d'hora, és a dir, decideixes per on tirar-te i tu tires cap allà, et tires sempre tard, a veure si l'altre la caga, no? Fa allò de la paradinha i la pots veure, o fas dues estratègies entremig, una és que tu utilitzes la informació que t'ha donat l'entrenador per tirar-te d'hora cap allà on tendeix a tirar el jugador, o si tu utilitzes la informació que t'ha donat l'entrenador de cap a la distància a la qual es tendeix a tirar el xutador per decidir si vas d'hora o si vas tard. I el que venen a trobar és que, i això és sorpresa, depèn una mica de les teves característiques com a porter. Però si tu tens la capacitat d'anar tard, és a dir, de ser molt ràpid, molt àgil, ets molt alt, i saps de la informació que t'han donat que tendeix aquest jugador a xutar-la no molt ajustada, hauries d'esperar-te i a veure per on va.
Avui a la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Redon, penalti, gol, és gol. Penalti, gol, és gol, Rodon.
Sí. Aquí una altra pregunta escapa, que això és fascinant, eh? Que és, tirar primer o no?
Sempre,
no sé si
sempre, sí, t'estalvies molta pressió.
Ui, espera, perquè no sé si recordes l'última... Tu vas veure l'última final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal?
I tant que la vaig veure, sí.
Que van tirar la monedeta dels penals, a veure qui tenia primer, va tocar el PSG, i el jugador del PSG va semblar que marqués un gol, no? Quan els havia tocat amb ells. Sobretot perquè els tocava a la zona on hi havia els seus fans, no? Però bé, també perquè els tocava primer. Bé, el tema és... I deixa'm que faci una mica un detour, però hi ha un economista que es diu Palacios Huerta que va popularitzar aquesta idea de que tirar primer els penals és millor. I, de fet, va vendre les seves anàlisis estadístiques de cap on tirava cada llançador, com era la millor manera, tot això que ens explicava en Joan fa una estona, en el Chelsea. I va ser prou influent en quina era l'estratègia que el Chelsea havia de seguir a la final de la Champions del 2008 contra el Manchester United. No sé si us recordareu, però la ironia és que el Chelsea va acabar perdent aquella final amb el famós penal fallat per John Terry, que va relliscar.
Sí. Sí, és veritat, cert.
El tema és que Palacios Huertas també va relliscar, perquè l'últim estudi que s'ha fet anava una mica en contra d'aquesta idea, no seu, sinó d'altres investigadors, va una mica en contra d'aquesta idea de que tirar primer va bé. De fet, qui tira primer guanya els penals el 53% de les vegades, és a dir, tota la ronda. I, com bé podeu comprovar, aquest percentatge no és molt diferent estadísticament del 50%. No?
Sí, però ja hi ha un 3% que et decanta la balança.
Això pot ser, sí. Hi ha una altra cosa que sí que afecta, que és que quan un jugador falla, la probabilitat que el següent del teu equip falli sí que puja moltíssim.
Clar,
això no és... bàsicament s'explica per la pressió que té el següent jugador.
Bé, aquí hi ha una altra cosa també, que el que és del gènere tonto, i crec que aquí no cal que ens vingui en Palacios Huerta a explicar, és els equips que posen els xutadors bons al final. sigui, això, sí, sí. Clar, ho fan perquè clar, o sigui, Cristiano Ronaldo vol la glòria de marcar el penal definitiu, però això, evidentment, és del gènere tonto, perquè tu pots arribar al final havent-la perdut, ja. Per tant, aquí crec que no cal vendre un anàlisi estadístic, però tot i així, segueix passant.
Sí que és veritat que la lògica indica que el millor xutador hauria de xutar al principi, no?
Clar, home.
Però sí que és veritat que també la foto final no la tens.
Avui sí, és important... Perdó.
Se'ns acaba el temps, digues.
No, és important dir que aquí hi ha un estudi molt xulo del Branko Milanović, dels pocs xulos que té, si em permet, que té que bàsicament mostra que la desigualtat entre els equips de futbol, entre els clubs, ha augmentat moltíssim. És a dir, cada vegada n'hi ha més uns quants que són molt bons i uns altres, doncs, molt més dolents o menys bons. I, en canvi, entre seleccions, la igualtat s'ha reduït. És a dir, que cada vegada s'assemblen més. Per tant, molt probablement, ens queden molts
penals. El que deia el Milanović, Rodon, que és interessant i crec que es pot observar, és que en el tema de clubs, el pes de la capitalitat ha augmentat, perquè tradicionalment el futbol era un esport de clubs de perifèries industrialitzades, no? És a dir, Manchester, Barcelona, Bilbao... I, en canvi, on hem acabat ara és en què els clubs d'estat han potenciat les capitals, no? Chelsea, el PSG... Evidentment, el Real Madrid ha estat allà des de Franco, però vull dir que va crear escola, perquè ara estem veient l'ascens dels clubs de capital.
Avui amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon hem fet uns apunts sobre els xutadors de penals i aquestes tandes que són tan protagonistes també d'aquestes eliminatòries mundialistes. Bé, per rematar, el pronòstic de l'estiu és qui guanyarà aquest Mundial. Ion, Toni, mulleu-vos.
Brasil.
Els penals?
No. No, no.
I tu, Ion?
Jo faré el patriota i diré que Anglaterra, amb triple hat-trick de Gordon.
I el finalista? O sigui, tu t'imagines una final Anglaterra...
França, no?
França-Anglaterra no es pot perquè van per quadres diferents.
França-Brasil.
França-Brasil. França-Brasil, però si necessites aquí Anglaterra a l'equació, Ion?
Anglaterra... No sé, sí. Un llatinoamericà, no? No. Ostres, llavors em sabria massa greu. Anglaterra-Brasil, va.
Ion Sindreu, Toni Rodon, que tingueu un magnífic estiu. Ens retrobem, com cada temporada, a la Setmana Tràgica, els diumenges a les 10. Salut, una abraçada per tots dos. Bona temporada.
Igualment, descanseu.
Vinga, aguanteu l'estiu.
Ara tornem.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
nostra. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Qui diu que l'estiu no passa res?
Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
El mercat del Barça de Flick.
La sortida del Tour des de Barcelona.
Els reforços del nou Barça sense Alexia.
El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
La recomposició del Girona segona.
Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
El sol o a l'ombra.
Escolta el Tot Costa.
Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.